Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara hem sentit totes les reaccions a l'aval que ha donat avui l'advocat general de la Unió Europea a la llei d'amnistia. Un pronunciament no vinculant, però que sol inclinar la balança del Tribunal de Justícia Europea. De seguida ho analitzarem a fons. També hem passat pel Congrés dels Diputats. Allà, Junts per Catalunya, tot i l'anunciat trencament amb el PSOE, ha evitat avui dues derrotes del govern espanyol. Els de Puigdemont no han votat ni a favor d'una esmena per allargar la vida útil de les nuclears, ni tampoc a favor d'una altra esmena per congelar, en aquest cas, les taxes aeroportuàries. Els dos textos eren del PP, i Junts tenia a la seva mà castigar o no Pedro Sánchez amb dues carpetes delicades. No ho ha fet. I també hem connectat amb el Tribunal Suprem, on aquesta tarda ha de quedar vist per sentència el judici contra el fiscal general de l'Estat. Tot això ja us ho hem explicat al Catalunya migdia. Ara què més podem destacar, Joan Bota?
Doncs mira, aquesta hora estem pendents de la reacció que hi ha a la zona d'Ascó amb aquesta notícia que ara explicaves, perquè hi ha decepció als municipis catalans que tenen centrals nuclears després que el Congrés dels Diputats ha votat en contra de l'esmena que obria la porta a modificar el calendari del seu tancament. Parlem d'Ascó, a la Ribera d'Ebre, i de Vandellòs, l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp. Anem ara cap a Ascó, Jordi Barranca.
Bona tarda, decepció per la posició que han tingut els diputats de Junts, però també els d'Esquerra. L'Ajuntament pressiona aquests dos partits i també el govern espanyol, i és que el tancament tindria un gran impacte econòmic per tota la zona d'aquí de la Ribera d'Ebre. Miquel Àngel Ribas, alcalde d'Ascó.
Crec que és falta de valentia. És el que comentem, no? És que es fique per davant unes ideologies dels partits. Els partits tenen por a afrontar la realitat i, per tant, doncs, els hi fa prendre decisions que són totalment irresponsables.
També recorden que si no es prorroga la vida útil de les centrals, els fons de transició nuclear acabaran abans.
Atenció també a això, Òscar, perquè ho acabem de saber. Ja hi ha data pel segon concert de comiat d'Oques Grasses.
Porto amb mi les coses que em vas dir. El teu amor, el meu verí.
A tots aquells que hi estaven intentant comprar entrades i no ho van aconseguir, nova oportunitat, perquè el 9 d'octubre i també a l'Estadi Olímpic hi haurà un segon concert. Demà a les 12 del migdia es posaran a la venda aquestes entrades. Ahir, com dèiem, en només 21 minuts es van exaurir les del primer concert el 10 d'octubre. Això ja va fer que el grup usonenc fes història i es convertís en el primer grup que canta en català que fa un sold out en un recinte d'aquesta magnitud. Amb aquestes actuacions, la banda posarà punt final a més d'una dècada de trajectòria, una etapa que els ha dut a escenaris d'arreu del país i també a l'estranger. Per tant, fans d'Oques Grasses, que ahir us veu quedar sense entrades, repesca el 9 d'octubre. Les entrades es posen a la venda demà al migdia. Més coses. El Parlament Europeu ha aprovat aquest matí la mobilització de 946 milions d'euros del Fons de Solidaritat de la Unió Europea per ajudar el País Valencià després de la dana de l'any passat. La proposta ha tirat endavant amb 622 vots a favor, 10 en contra i 3 abstencions. La ponent del projecte ha qualificat la mesura com a històrica, una ajuda històrica, però no suficient, diu, ja que aquests fons només cobreixen un 10% dels danys. A Barcelona, la Federació d'Associació de Veïns ha detectat 8.000 habitatges amb greus deficiències estructurals als barris de la Trinitat Vella, el Poblenou, el Carmel, la Pau i el Besòs. Molts tenen aluminosi. En alguns casos, els veïns hi viuen amb els pisos apuntalats i reclamen implicació política per solucionar la situació, especialment en els casos urgents. Barcelona, Miquel Muñoz.
Bona tarda. Molts dels pisos es van construir als anys 60 amb material de mala qualitat. Eren pisos de protecció social que després han passat a mans privades. Miquel Borràs és un dels representants de la federació.
Tenim, per tant, un munt de veïns confosos, que estan perdent l'esperança, que veuen passar els anys mentre empitjoren les condicions de vida i en alguns casos veuen com altres famílies es queden sense habitatge per perill d'enfonsament, això està passant, i el que estan en algunes millors condicions, si es pot dir, doncs han vist perdre l'oportunitat de finançar-se amb els fons europeus, també per una mala gestió de les administracions.
Hi ha casos urgents, com el de 3 veïns desallotjats i famílies que haurien de marxar però no troben alternativa. Els veïns assenyalen a l'administració pública i especialment l'Institut Municipal d'Urbanisme i es plantegen denunciar l'Ajuntament.
Encara a Barcelona, la pròxima edició del Mobile World Congress al març tindrà una zona dedicada a l'espai i a la connectivitat per satèl·lit. Per primera vegada s'organitzaran actes vinculats a l'esdeveniment al circuit de Catalunya. Seran sobre tecnologia aplicada a la mobilitat intel·ligent i quin servei pot fer a grans esdeveniments esportius. Hi haurà una nova zona fora del recinte de Gran Via per veure com seran els aeroports del futur i els viatges aeris gràcies a les tecnologies connectades. La intel·ligència artificial dominarà aquest congrés. N'ha parlat el seu director, John Hoffman.
Connectivity is at the heart. La connectivitat és el cor de tot el que fem. La trobem a l'educació, la feina, el joc,
I el mobile és l'aparador de tots els tipus de connectivitat i de com la tecnologia canvia ara i el futur. Per tant, disfrutem el Mobile 2026 la primera setmana de març, que celebrarà els 20 anys a Barcelona.
I un últim apunt, Hamas anuncia que aquest vespre entregarà el cadàver d'un altre hostatge. En un comunicat, la facció palestina ha explicat que l'han trobat a la zona de Khan Yunis, al sud de la Franja, com és habitual. La Creu Roja recollirà el fèretre a les 7 de la tarda i el traslladarà a posicions de l'exèrcit d'Israel, que se l'endurà per fer-ne l'anàlisi forense.
Les 2 i gaire... les 3 i gairebé 6 minuts.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Ja no sé ni a quina hora visc. Ja ni el dia, però l'hora tampoc. Marc Molins, advocat, bona tarda.
Molt bona tarda.
Miquel Àngel Escobar, consultor en comunicació, bona tarda.
Bona tarda.
I el director de Nació Digital, Ferran Casas, bona tarda.
Bona tarda. T'he de dir que encara ens queda una mica de temps per Nadal, Òscar? Per això que dius que no saps ni quan d'allò, doncs encara no, ens falta una mica de temps.
6 setmanes,
per descansar
diu Bota. No t'he comptat.
Ell no t'ha comptat,
6 setmanes, Bota? Diu. Ha anat ràpid.
No és Grinch del Nadal.
No, es veu que no. Es veu que no, però vaja. Tot bé?
Súper.
Bé, bé.
Súper, ni més ni menys. Molt
un dia mogut.
Puc explicar el que comenteu aquí fora, a les tauletes abans d'entrar en tertúlia?
Va,
és que molta gent a Catalunya ha descobert qui és la germana de Marc Molins. Gràcies al suplement i al Roger Escapa. Molts vam descobrir que la Maria Molins, actriu, és germana de Marc Molins. Jo ho desconeixia.
Sí, efectivament.
Sí. I el Ferran que també ho va descobrir. No?
Clar, jo també vaig flipar. Dic, ostres, no ho esperava.
És allò que tens dos àmbits de la teva vida que són aïllats i que de sobte hi ha un moment que es creuen i dius, ah, carai.
Clar, després jo li dic, mirant-te la fesomia, sí que us sembla una mica.
Va ser un moment molt intens, perquè, ostres, el parlar... Evidentment, parlem moltíssim, jo i la meva germana, entre altres motius, perquè som molt veïns, però el parlar de nosaltres mateixos
un al costat de l'altre, no?
Emocionant.
Hi ha un moment que us emocioneu, a més a més, en l'entrevista. Sí. Molt recomanable aquesta conversa amb el Roger Escapa, al suplement dels germans Molins, podria dir, el Marc i la Maria, advocat i actriu. Va, anem als temes del dia.
Abacus és més. Aquest novembre bescanvia el val escolar a Abacus i aprofita el 25% de descompte en Lego, jocs i joguines educatives. Abacus patrocina aquest espai.
I els dijous, ja sabeu que saludem a l'escriptora periodista Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Perfecte, aquí, escolta'm.
Que bé, fantàstic.
Què ens vols proposar, a veure?
Mira, avui vull parlar d'una picabaralla que hi ha hagut aquests dies a X, que això no té res d'especial, perquè n'hi ha que...
N'hi ha tantes cada dia,
Extraordinari seria que diguessis, no n'hi ha hagut cap avui.
No tindria res d'especial ni d'extraordinari, perquè n'hi ha moltes, però aquesta ha estat especial perquè era entre una escriptora, la nord-americana Joyce Carol Oates, i el mateix propietari de la xarxa, que és Elon Musk. Llavors, ella, Joyce Carol Oates, va piular, sense esmentar-lo, però jo l'esmentaré perquè quedi més clar. Ella va piular que resulta curiós que un home tan ric no publiqui mai res que indiqui que gaudeix o que ni tan sols coneix el que pràcticament tothom aprecia. És a dir, Musk no publica paisatges, no publica fotos del seu ca o del seu moix, no publica elogis d'una pel·lícula, o per la música, o per un llibre, encara que dubto que Jajewski, afegia ella, diu que Elon Musk no ha mostrat mai orgull pels èxits d'un amic o d'un familiar, no ha publicat mai el condol per un mort, afició pels esports, referència a la història. Llavors, ella diu, de fet, sembla totalment inculta, i conclou, les persones més pobres que hi ha a Twitter tenen accés a més bellesa i sentit de la vida que la persona més rica del món. Això és el que deia Joyce Carol Oates sobre Elon Musk. Elon Musk va contestar tot d'una i va dir, Oates és una mentidera i es delecta a ser cruel, no és un bon ésser humà. La cosa, per mi, té gràcia, perquè és el més semblant a plorar que hem vist fer mai a Elon Musk, no? És a dir, que ella va tocar os. I el que és irònic és que ell qüestioni la humanitat d'una escriptora quan els escriptors es dediquen precisament a retratar les ànimes, i ella ho ha fet amb molt d'encert en aquest cas, no? Perquè si hi ha qualcú que ha anat usurpant tots els espais conquerits per la humanitat és Elon Musk. I ho ha fet amb allò tan deshumanitzador com són els dobbers, no? Se li ha permès fer absolutament de tot només perquè és multimilionari. Elon Musk li va prendre el nom a Tesla, ha omplert el firmament de Ferrà i Espria, s'ha apropiat d'una xarxa social i l'ha convertida en un abocador d'insults i d'escarnis, ara escampa mentides amb aquesta intel·ligència artificial del Grok. De fet, ell està molt orgullós que la funció del chatbot de Grok sigui justament crear el caos, elimina els filtres ètics i elimina la mateixa ètica, és l'abanderat de tots els negacionismes, està en contra de l'ajuda humanitària, no té cap escrúpol i ningú li para els peus, no? Tret de l'escriptora Joyce Carol Oates, que li ha dit quatre veritats a la seva pròpia xarxa social, i clar, com que X té aquest algoritme maliciós que detecta on hi ha el merder, ha fet viral aquesta picabaralla. Però en tot cas, jo vull quedar-me amb aquesta idea que la persona més rica del món no entén el sentit de la vida. Perquè fa uns dies, en una entrevista que feien a la cantant Patti Smith, que acaba de publicar les seves memòries, Patti Smith deia que ella mai havia vist un món tan dominat pels diners i pel poder com ara, no? O hem de recordar Greta Thunberg, no?, que sempre diu que només es parla de diners i d'aquest conte de fades del creixement econòmic etern, no? O fa uns dies, a la cimera del clima, al COP30, al Brasil, varen irrompre els indígenes dient que els diners no es mengen i que volen recuperar la seva terra, no?, que la seva terra no està en banda. Llavors, la pregunta que jo em faig és quin món estem creant, no? Quin món estem adorant? És un món tan encegat per l'avarícia i per uns diners que ni tan sols són tangibles que perd de vista el sentit de la vida, com deia Waits, no? En comptes d'invertir en coneixement, inverteix en intel·ligència artificial. En comptes d'invertir en terra i autoabastiment, es ven els fons de grans multinacionals que volen explotar aquesta terra, no? Adoram els rics, els feim encara més rics en comptes de demanar-los responsabilitats. I això coincideix amb unes dades d'Oxfam que diu que la riquesa que han acumulat l'1% dels rics més rics del planeta podria acabar amb la pobresa de tot el planeta durant dues dècades. No? Dit d'una altra manera, la meitat de la població mundial, la meitat de la població mundial viu sota el llindar de la pobresa, mentre que hi ha 3.000 milionaris. I se preveu que d'aquí a 10 anys hi haurà 5 bilionaris en B que acumularan el 95% de la riquesa mundial. Llavors, la pregunta és, quin sentit té això? És aquest el sentit de la vida? I si és possible revertir-ho amb l'elegància que ha fet servir Joyce Carol Oates. Sé que avui estarem tots d'acord, però és igual.
A veure, l'aposta de l'Àngel Llucí és que tothom estarà d'acord. He vist el Miquel Àngel que em anava fent cares. No he sabut interpretar. Per tant, ara tens un micròfon al davant
per poder posar paraules
a les teves cares.
Vagi per endavant que el que diré ara ho dic des de les antípodes d'Elon Musk. Eh?
Ah.
Però també trobo un pèl agosarat decidir què és el que ha de ser el sentit de la vida, no? I que ho sigui per tothom. Jo crec que cadascú pues, té dret, o com a mínim hauria de tenir dret a intentar trobar el sentit de la vida allà on pugui trobar-lo, no? I per tant, potser algú que li troba els diners i altre que li trobi pues, no sé, un paisatge de muntanya, no? És més bucòlic, evidentment, una cosa que l'altra, però també suposo que depèn de cadascú, no? I a mi m'ha semblat que el que ha fet aquesta escriptora en relació al totpoderós Elon Musk és un exercici d'una certa superioritat, no? En sentit que ha analitzat la seva xarxa, s'ha dit, bueno, com que aquest no posa ni cap paisatge, ni mai expressa cap sentiment de condol, ni cap alegria, doncs potser doncs és que és una persona... Bueno, potser és que és un robot, no ho sé, diríem, vale? Però en tot cas, si és una qüestió de trobar-li o no el sentit de la vida, crec que és legítim que cadascú el pugui trobar allà on el pugui buscar. I, en tot cas, una altra cosa, els comportaments polítics i el negacionisme i totes les coses que coincideixen totes, no?, en què fa i què no fa, no? Però d'aquí a dir on està el sentit de la vida, més que hagi de ser general, doncs, encara que pugui coincidir, bueno, potser crec que també cadascú li pot trobar on sigui, no?
Jo estic bastant d'acord amb el Miquel Àngel.
Veus?
De fet, la senyora Waits se creu per la Llucia, perquè entenc que la Llucia hi empatitza amb el que fa aquesta escriptora americana, però també em podria rajar a mi. Exactament.
Tampoc no mostres cap sentiment tampoc,
no,
a les xarxes.
No has creat Grok, no has creat una Wikipedia en què tot és mentida, no? No has creat...
No, home, no, clar, jo no, no, no sóc Elon Musk.
A mi el que em sembla... A mi el que em sembla fascinant és que hi hagi una escriptora que és molt coneguda, té molts anys de vida, ha estat professora a Berkeley, és a dir, parla molt de tot el tema justament d'aquestes contradiccions humanes, però no, a mi el que em crida l'atenció és que hagi estat una persona que es dedica al coneixement, que es dedica a l'escriptura, que hagi encarat a la seva pròpia xarxa una persona que està fent-se l'amo del món.
Això ho entenc i té un valor...
Això és a la pròpia xarxa, eh?
Sí, a la seva pròpia xarxa.
Bueno, i que tu, ella pot pensar
ara... Empatitza en aquest sentit, i tant.
Que tal vegada, amb l'arbitrarietat amb la que gestiona Elon Musk aquesta xarxa, doncs d'un dia per l'altre li poden caure en picat el número de seguidors que tingui i pot fer-se zero viral els seus continguts i que, per tant, com a escriptora, per una finestra per arribar al seu públic. Però em sembla que els comentaris que fa White és de no saber... o no voler entendre o no voler-se'n enterar de en què ha convertit Elon Musk la xarxa. Mm. I és que allà, i abans ho dèiem, allà s'hi va, bàsicament, a insultar. Que és el que fa ell, i és com ell s'ha tornat a ella. És a dir, ell li ha contestat amb insults i no a parlar de coses que t'agraden o de coses que t'emocionen. I fins i tot diria que hi ha altres llocs on fa això, no? Hi ha altres xarxes que hem acceptat, és a dir, hem convertit Twitter, entre tots, l'antic Twitter, ara X, en un lloc de difusió d'idees, bàsicament, i també, doncs, en aquest context de baralla, no? LinkedIn és la cosa laboral, i de fet LinkedIn sí que clarament va ser pensat per això, però el que demana Waits es correspon molt a com es comporta la gent a Instagram, no? Que és un lloc per ensenyar...
Allà potser hi ha un excés, eh?
Sí,
totes les vides són modèliques i tot és fantàstic.
Jo estic a Instagram i poso molt poques coses, molt poques... De fet, és que... Bueno, i soc com a voyeur, ho reconec, perquè jo el miro i penso, hosti, la gent té unes vides collonudes i fot uns texts acollonants i crisis, what crisis, no? Però jo hi poso super, super poques coses, però és el lloc on tot això que saps? És on jo conec a les àvies de la gent que hi ha, els seus gossos, els seus gats, els seus texts, les seves cases, les seves vacances, els paisatges que els emocionen, què han fet per Cap d'Any, els concerts que han anat, que no? Jo l'altre dia li feia la conya amb un company de la redacció que no va poder aconseguir les entrades d'Oques Grasses, i escolta'm, tranquil, et poses aquell dia a Instagram i només mirant les stories ja serà com si estiguessis al concert.
Ara té una segona oportunitat, eh? Recordeu, sí, demà a les 12 es posen a la venda d'entrades per un segon concert d'Oques Grasses el dia 9 d'octubre.
Crec que si volguéssim fer un tercer, segurament també
ompliríem. I tant, si home, sí, la rapidesa, ahir 21 minuts van triar els dos minuts, per tant, demà bé, volaran. Marc, a veure, que fa molta estona que apuntes.
No, intentava ordenar les idees, a veure si sóc capaç. El que em colpia de la reflexió que feia la Llucia és el tema de la concentració de la riquesa, no? I aquestes expectatives de la ultraconcentració, és a dir, dels ultrarics en detriment dels pobres, no? Perquè el que es va sempre aprimant és la mateixa, és la classe mitja, no? Aquest procés d'ultraconcentració de la riquesa. I ho relacionava amb la reflexió en relació amb Elon Musk, bàsicament perquè ell té, evidentment, aquesta condició, però ho reflexionava en el sentit de que l'única forma d'assegurar que aquest procés natural de concentració de riquesa, perquè és que és la lògica del mercat i la lògica de les finances, no? Que aquest procés de concentració no es converteixi en una forma de tirania, és precisament assegurant que les coses que no es poden comprar amb diners continuïn tenint tantíssim valor, no? I que l'única forma d'assegurar-ho és a través de la cultura, a través del foment de les xarxes humanes, de les relacions personals, és l'única forma de conviure, no? És a dir, jo no podré ser milionari, però em podré prendre una canya a la plaça de la Llibertat amb els meus col·legues, no? Rient i fent cua per comprar una entrada a la quarta edició del concert d'Oques Grasses. És a dir, aquest és el plantejament, perquè si no, el lluitar contra un procés de concentració de la riquesa en un escenari d'una economia capitalista és pràctica, per no dir materialment impossible. És una conseqüència necessària del propi sistema. El que hem de fer és perseverar en aquells valors que ens distingeixen i que ens fan éssers humans, no? Insisteixo, l'amistat, la canya, la plaça Llibertat, fent cua per comprar una entrada al concert d'Oques Grasses.
No sé si tothom ha estat d'acord o no, com t'esperaves, Llucia. Hi ha hagut més discrepàncies del que semblava, però vaja. Llucia, gràcies, bona tarda.
Gràcies a vosaltres, que vagi una ferrada.
Passant 19 minuts de les 3, fem una pausa i de seguida anem amb aquesta decisió avui de l'advocat general de la Universitat Unió Europea donant llum verda amb alguna petita, algun petit però a la llei d'amnistia. Ara ho analitzem.
Catalunya migdia.
L'esport ens ensenya a caure i a tornar-nos a aixecar, a creure, fins i tot quan ningú més no ho fa. Viu l'essència dels grans esportistes a la Gala Valors de l'Esport el 19 de novembre a les 19:30 a Esport.es. Esport és temps de valors. Patrocinat per Cupra, CaixaBank, Consorci Barcelona Zona Franca, Fundació Esportium, Movistar i la Comunitat de Madrid.
Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i Esclat. Descobreix el nou tast d'Orquestra de l'Auditori.
Per 25 euros podràs sentir el Llac dels Cignes de Tchaikovsky, la Gran de Schubert o el Concert per a Violí de Brahms amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. I una introducció a càrrec dels homes clàssics de Catalunya Música.
Entrades a auditori.cat.
Pilar Eire, Manu Guix, Àngel Llàcer i Narcís Verdalet a Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Catalunya migdia.
Sergi López, bona tarda.
Bona tarda.
Tant si ets baby boomer.
Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
Com de la generació Z.
Guillem Gisbert, bona tarda.
Crec que fa molt de temps que no vi un partit sencer. Potser del Mundial.
Fins i tot si ets millennial o centennial.
Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
Hola, Irma. Hola, Irma.
Els partits del Barça sense narració, la de la...
Jo poso Catalunya Ràdio. Oh. Sí, sí.
Home!
Sí.
El Tot Costa és el teu lloc.
Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa, soc un friqui.
Però us escolto bastant, a vosaltres.
Això em va fer molta il·lusió venir, perquè jo us escolto. No. És que aquí soc molt friqui.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa. Un programa d'esports transgeneracional. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Anem amb la notícia del dia. L'advocat general de la Unió Europea avala en termes generals la llei d'amnistia i en el seu pronunciament diu que no afecta els interessos de la Unió Europea. Aquestes són les conclusions de Dean Spielman, que no són vinculants, però que molt sovint acaben guiant el Tribunal Europeu en la redacció de les seves sentències. A hores d'ara, la sentència sobre la llei d'amnistia encara no té data. Anem a Brussel·les amb el Jordi Baró. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Podríem dir, doncs, que la llei queda avalada pràcticament al 100%. No és al 100%, però pràcticament. Perquè l'advocat només posa alguns pros, però més aviat en qüestions de procediment, no pas de fons.
Sí, exacte. Avui és un d'aquells dies que estàvem molt pendents d'aquesta lletra petita de l'advocat general de la Unió Europea i de veure fins a quin punt les conclusions que ha publicat aquest matí eren o no clares sobre el que havia de resoldre avui. I ha estat molt clar amb els grans arguments avalant l'actual redactat de la llei d'amnistia pel que fa a l'aplicació en les dues causes que havia d'analitzar avui, les despeses del procés per una banda i el CDR per l'altra, i és veritat que sí que ha posat algunes objeccions de procediment, per exemple en el temps que l'amnistia dona als tribunals per resoldre, que és de 2 mesos, que l'advocat diu que és insuficient, o també, per exemple, pel fet que l'amnistia limita la compareixença d'algunes de les parts. Però més enllà d'aquestes objeccions puntuals, hi ha un aval doble als dos grans arguments que havia de resoldre avui.
També queden resolts els dubtes, per exemple, sobre el terrorisme del cas Judas, on estaven acusats, per exemple, els CDRs.
Sí, aquesta era una de les causes que de les quals s'havia de pronunciar avui, és la causa de l'Audiència Nacional en la causa del CDR processats per terrorisme. Aquí l'advocat ha estat molt clar dient que no veu incompatible l'amnistia amb la directiva antiterrorista, i és en aquest punt que també ha dit l'advocat que li sembla que l'amnistia es va aprovar en un context de reconciliació política i social real i que no constitueix una autoamnistia. És un paràgraf que avui tothom destaca perquè és clau, perquè recordareu que durant la vista al juliol a Luxemburg la Comissió Europea va ser crítica amb l'amnistia precisament amb aquest argument. Va dir la Comissió Europea en el seu dia que es tractava d'una autoamnistia perquè s'havia aprovat a canvi de la investidura de Pedro Sánchez. Doncs bé, avui l'advocat general de la Unió Europea ha dit que no ho creu així, que creu que l'amnistia es va aprovar en un context real de reconciliació política i social i que, per tant, no veu que sigui una autoamnistia.
I l'altre tema del qual s'havia d'estar molt pendent era si la malversació era o no amnistiable. Exacte. I, segons l'advocat general, això sí que queda clar que pren decisió.
Exacte, en aquest cas és la causa del Tribunal de Comptes, és la causa sobre la despesa, les despeses del procés, on sabeu que hi ha una trentena d'encausats, entre els quals Puigdemont, Mas, Junqueras i exconsellers, fins a una trentena de líders independentistes en aquesta causa del Tribunal de Comptes, que el Tribunal de Comptes va recórrer a Luxemburg per saber si l'amnistia afectava els interessos econòmics de la Unió Europea. Doncs bé, avui l'advocat ha dit que no veu afectació, que no veu un vincle directe, diu literalment en l'escrit, entre els fets dels quals s'acusa aquests 30 líders independentistes i el pressupost de la Unió Europea.
Doncs aquest és el posicionament, Jordi. Gràcies, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Primer, el Marc volia fer una puntualització sobre la figura d'aquest fiscal, diguem-ne, que no sé si el tenim molt ben allò, ubicat.
Sí, em sembla rellevant perquè és una singularitat pròpia del procés dels processos jurisdiccionals que es tramiten davant dels tribunals de justícia de la Unió, no? Aquesta figura de l'advocat general, qui és, què fa? L'advocat general és, com bé explica la pròpia nomenclatura, no? És l'advocat de la Unió. És qui defensa els interessos de la Unió en aquell judici que es planteja, no? Per tant, quan arriba una consulta o quan arriba una demanda, el que fa és preceptiva la seva intervenció, i el que fa l'advocat general de la Unió, que és un funcionari, és un expert en dret de la Unió Europea, el que fa és valorar si la decisió jurisdiccional o la consulta és coherent o atempta contra els interessos de la Unió Europea.
És l'advocat de l'Estat.
És l'advocat de l'Estat, exacte. És l'advocat és qui defensa els interessos de la Unió en cada procediment. Llavors, és evident que no es tracta d'una sentència, però, com explicava el Jordi, és evident, per tant, que no és una sentència, però sí que ens diu l'estadística que fins a un 85, en funció dels temes, no? Però en un 85, inclús 90% de les ocasions, el tribunal segueix el criteri de l'advocat general. És a dir, hi ha una pràctica correlació, i per tant, és una, al meu entendre, una molt bona notícia que s'hagi manifestat en aquests termes.
I un cop conegut quina és la figura, podríem dir, de l'advocat general, la sentència és prou clara. És a dir, avala no al 100%, perquè troba un parell de peròs, però que són més aviat de període de temps, no? De l'aplicació, però no del fons de la qüestió. El fons de la qüestió avala pràcticament tot el text.
És un aval absolut. És a dir, és veritat que el dictamen fa un retret sobre aquest període de 2 mesos que donava la llei d'amnistia. Recordem que la llei orgànica d'amnistia deia, per tal d'evitar que hi haguessin dilacions o retrasos maliciosos en l'atorgament del dret d'amnistia, la pròpia llei deia, en 2 mesos, a comptar des de la petició, el tribunal haurà de resoldre i aplicar l'amnistia. I es van alçar contra aquest pronunciament, i és l'únic però que fa l'advocat general, no? El que diu l'advocat general és, són causes complexes, s'ha de valorar totes les circumstàncies, 2 mesos és poc temps, hem de garantir la contradicció, el dret a la prova, el dret a defensa, i és l'únic però que fa a una norma, però com explicàvem, no? Avala la bondat de l'amnistia, l'encert polític de l'amnistia, nega que els actes dels CDRs pels quals estan encausats es puguin considerar terrorisme, i a més ho fa invocant la seva pròpia jurisprudència, la del Tribunal Europeu de Drets Humans, i considera que no hi ha afectació als interessos econòmics de la Unió, i per tant denega la hipòtesi, només amb un matís, denega la hipòtesi de la malversació, però sabeu que queda fora, encara hi ha un pronunciament del Tribunal Suprem que considerava que es podia relacionar amb una vocació d'enriquiment. Aquest particular queda fora del criteri de l'advocat general perquè no se li ha preguntat expressament, perquè és un altre procediment, però en realitat, i acabo, és un aval general, és una benedicció amb aquesta circumstància processal de la llei orgànica de l'amnistia.
Bueno, és evident que és una bona notícia, no? Sempre i quan no oblidem aquests petits marges, no? Aquest 15-10% que parlaves, que no necessàriament sempre acaba el Tribunal de Justícia de la Unió Europea fent cas a tot el que diu, en aquest cas, l'advocat general, no? I, per altra banda, el marge que pugui tenir aquí el Suprem, que, en definitiva, són els que, en certa mesura, i deixeu-me que ho digui així, doncs, s'han alçat en rebel·lia en relació a una norma que hauria d'estar aplicant-se. Més enllà d'algun dubte, diríem, no? Per tant, és una bona notícia perquè crec que li fa el camí estret al Suprem des d'aquest punt de vista. Ara, veurem quin és el marge que s'arroga el Tribunal Suprem per mantenir-se, diríem, en la seva posició i evitar, tant com sigui possible, que es pugui aplicar una norma pues que, com s'ha vist, pues, encaixa perfectament al dret europeu, es fa de manera lògica i en un context de reconciliació, com ho diu, i per tant de normalització, voluntat de normalització del conflicte polític, i per tant, bueno, pues, ara sempre quedarà aquest dubte, no? Quin és el marge que tindrà el Suprem a l'hora d'acabar acceptant aquesta sentència en el cas que arribi del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, no?
Bé, jo dos comentaris, i aprofitant que tenim el Marc Molins, pues, jo li vull fer una pregunta. Que a més m'ho demana...
T'estàs convertint de tertulià a entrevistat al programa, podríem dir.
Bueno, no, clar, clar.
Avui és un dia per fer. No confessar-me culpable, entenc que m'assisteixen tots els drets constitucionals.
M'ho demana un company, el Bernat Xurroca, que és el que fa aquesta informació, em diu, si estàs amb el Molins, pregunta-li això.
Home, però mira, escolta'm, en antena, directament.
Bueno,
després espero que citaràs el Catalunya Migdia. Sí.
La part política. Per mi és important això que parla del context de reconciliació. Per què? Perquè aquest context de reconciliació també arriba després d'un canvi de posició de la UE, no? És a dir, la UE, com deia el Jordi Baró, primer va dir el tema de que això era una autoamnistia, i per tant semblava que estava en contra, i ara l'advocat general, que com deia el Marc, és com l'advocat de l'Estat, el que seria aquí l'advocat de l'Estat, per tant, obeeix criteris polítics, en aquest cas, doncs, de la Unió, diu que no. És a dir, això ja ha desaparegut. Ja no és una autoamnistia i ja és plenament legal i té tot l'encaix. Per tant, jo intueixo, no cal ser massa llarg, que aquí darrere hi ha hagut una feina diplomàtica. És a dir, que hi ha hagut una pressió o una feina per part del govern espanyol perquè això canviï. Això té com a beneficiari directe a Carles Puigdemont, a més d'Oriol Junqueras, Jordi Turull, en Raül Romeva, és a dir, hi ha uns líders independentistes que són de dos partits que estan donant, que fins ara han donat suport al govern espanyol, que n'hi ha un que diu que ja no vol i que avui, de fet, anava a votar amb el PP una esmena pel tema de mantenir obertes les nuclears i a última hora ha decidit canviar de vot, però això pot moure coses, perquè al final això és un assumpte que és políticament central en la posició de Junts. I l'altre és que estic molt d'acord amb la reflexió, evidentment, que fa el Miquel Àngel del marge, de que això fa molt més estret el marge al Tribunal Suprem i al jutge Marchena, però aquí va la pregunta, que és que en la mesura que el TJUE no diu res sobre l'argument de l'enriquiment personal, que és el que utilitza el Marchena per denegar l'amnistia, si això no pot ser una escletxa per ell, no?, de la que parla, per seguir parlant de que hi ha malversació. És dir, que
perquè és allò de, això s'hauria d'haver pagat amb diners públics.
Exacte.
Si no es va pagar amb diners públics, o
és dir, veurem
si
el que
vostès
diu...
no es van gastar diners particulars, van ser diners, clar, públics, per tant això podria ser malversació. I és,
veurem el
és
que diu la sentència,
no,
perquè... Ai, exacte, perdona. Veurem el que diu la sentència, però si no amplia d'alguna forma i ho porta en aquest camí de l'enriquiment el que diu el tribunal, el que diu l'advocat de la Unió, doncs encara pot donar marge als jutges del Suprem per fer-se els ronsos a l'hora d'aplicar l'amnistia. No ho sé, pregunto.
La resposta, Ferran, és rotundament sí. És a dir, rotundament sí, què vol dir? El debat que ha plantejat el Tribunal Suprem, el debat a posteriori, és a dir, surt una primera qüestió, que és la que se'ns contesta ara, i a posteriori el Suprem diu, bueno, jo en tot cas continuo pensant que hi hauria malversació, perquè continuo pensant que hi ha enriquiment personal, no?, que els diners que s'han destinat a aquest procés, en realitat ho han sigut en benefici propi, no?, dels propis malversadors a ulls del Tribunal Suprem. Clar, podria passar, per tant, que quan torni la qüestió al Tribunal Suprem ells perseverin en aquesta convicció i que, per tant, no apliquin estrictament el pronunciament del TJUE perquè no s'hi ha manifestat. Exacte. Perquè no s'hi ha manifestat. Una altra cosa és
que no s'hagi manifestat l'advocat no vol dir que el TJUE, quan acabi fent la sentència, es pugui manifestar.
No, rotundament no.
No.
Perquè hi hauria un vici que nosaltres anomenem d'incongruència, ultra petita. Ah. És a dir, la resolució del tribunal ha de ser congruent amb el petitum.
Vale.
Si està fora de les peticions, el tribunal no pot fer dobiter dicta, no pot dir quelcom més que no se li ha preguntat. Vale. Per tant, encara hi ha aquest petit escull, Però al fil de les reflexions que fèiem, jo penso que tant l'escenari com el temps transcorregut, com les manifestacions unívoques dels tribunals, de l'advocat general, faran aplicar sense embuts la llei de l'amnistia, perquè és evident que hi ha un consens democràtic, jurisdiccional o suprajurisdiccional, en aquest cas els membres i òrgans judicials supranacionals, hi ha un consens en què s'ha d'aplicar. I per tant, en algun moment el Tribunal Suprem s'aplanarà el seu criteri, d'altra banda legítim, perquè els criteris en el nostre món, en un món especulatiu, tots els que tinguin una base són defensables, però s'aplanarà i aplicarà l'amnistia sense embuts. Aquest és el meu pronòstic.
Tot i això, que hi hagi aquest petit de marge de dubte, pot fer que, per exemple, el president Puigdemont no torni encara.
Clar, evident.
Perquè, clar, hi ha encara aquest risc.
Evident.
No, és que això...
És determinant, això.
Clar.
Jo, no, quan m'ho deia el meu company, el Bernat Sorroca, no me'l volia creure, però ara que ho diu el Marc Molins, doncs ja m'ho de creure.
Sí, que... El que sí que em sembla interessant, si em permeteu, d'aquest dictamen de l'advocat general, em sembla molt interessant els passatges on fa referència a la bondat o a l'encert de l'amnistia, no? Quan diu no és una autoamnistia. Penso que en ocasions la ciutadania som molt donats a externalitzar les percepcions en tribunals, com si tinguessin fossin més fidedignes perquè ens ho diu el Tribunal de Justícia de la Unió, no? Que la llei orgànica d'amnistia ha servit per normalitzar la convivència i les relacions polítiques és una evidència empírica, palpable per qualsevol ciutadà, no? I és precisament el que fa l'advocat general de la Unió. Diu, és que només cal veure, no?, com ha cessat la conflictivitat, l'encert d'una norma que ha tingut aquesta virtualitat, que és destensar una situació d'absolut conflicte, no? Per tant...
Sí, Marc, però... Estan absolutament d'acord amb el que dius. La llei d'amnistia representa una esmena bastant colossal a un comportament judicial ultrapolititzat, perquè algú va decidir obrir-li la porta en el terreny de la política a la justícia, i per tant les decisions que haurien d'estar sempre en el terreny de la política es van polititzar, i a partir d'aquí el sistema judicial, la cúpula judicial, ha tingut un paper que penso que sincerament no li tocava en el marc d'allò de qui pugui fer que faci, bueno, això va ser una mica abans, fins i tot, no? Clar, hauria de ser així com dius tu, no? Perquè això voldria dir que en aquest país hi ha separació de poders. Voldria dir que en aquest país, doncs, bueno, d'alguna manera, la democràcia té una qualitat. Jo crec que, desgraciadament, tenim prou episodis damunt la taula com per saber que aquí, a uns nivells determinats, la política i la justícia han anat a vegades de la mà, a vegades no, però... hi ha hagut. Jo crec que aquest Tribunal Suprem, més enllà del seu dret legítim a plantejar els seus dubtes, no?, i a donar-li el recurs que consideri, crec que ha jugat una defensa de la unitat, deixem dir, de l'Espanya, no? I això, evidentment, doncs, aquesta llei d'amnistia l'esmena. I segurament això no els ha acabat de sentar bé, i per això es mantenen ferms en la seva posició i l'aguantaran, crec, tant com sigui possible. Jo en aquest tinc poca esperança que s'aplani indirectament, tant de bo, perquè seria una bona notícia.
Jo, Miquel Àngel, per la mateixa raó que quan estem en un tribunal i el que valorem és, no sé, m'ho invento, una negligència metge, i per tant tot el judici i la sentència acaba parlant de medicina i de normopraxi i correcció en la intervenció, no diem que la justícia s'ha medicalitzat, que l'origen del conflicte sigui polític, tampoc em porta a concloure que la justícia s'ha polititzat. És a dir, té un origen polític inequívoc, però la solució és una solució, al meu entendre, basada en dret. Accepto el retret, és a dir, sí que hi ha circumstàncies...
Retret, tampoc ho plantejo com un retret, simplement. Clar. Crec que és una constatació que
sí que hi ha
barreres que s'han trencat.
Que en ocasions ens porten, no?, a fer una crítica al procés de selecció de l'alta magistratura, els biaixos polítics que pot tenir el Consell General del Poder Judicial, però que l'origen del conflicte sigui polític no ens ha de portar a concloure necessàriament que hi ha una politització de la justícia. La justícia s'ha manifestat. De fet, no parlem de politització quan aquí veiem processat és el Partit Popular o veiem processat el Fiscal General de l'Estat. Llavors ens sembla que parlem d'intimitat o que parlem o a Santos Cerdanyola. Llavors no parlem de politització. En canvi, sí que parlem de politització quan ens afecta, en aquest cas, als catalans, no? Jo crec que És a dir, la defensa de la unitat és la defensa d'un valor
però
constitucional.
Però a Madrid sí que se'n parla. Els afectats siguin independentistes, siguin el PP o sigui el PSOE, sempre se'n parlen. Jo recordo les crítiques del PP a Pablo Ruz quan va començar a instruir la Gürtel, i totes les crítiques amb el tema del fiscal general, que jo crec, a mi em fa la sensació que és innocent i que això és una barbaritat el que s'està fent, però les crítiques de politització hi són, i el problema és una discussió que el Marc i jo hem tingut en aquesta taula mil vegades. Jo crec que el problema que té amb això la justícia espanyola és de previsibilitat, és a dir, que tu quan hi ha un alt tribunal
i com que quan... saps quants conservadors
exacte,
i quants progressistes hi ha,
saps de
ja
quin
saps
color
com serà
i ja
la
saps com quedarà, i ja saps què dirà la fiscalia.
Perquè, a més a més, quan es nomena un nou jutge, ja dius, no, aquest és progressista, no, aquest és conservador. Exacte. Perquè, a més, com que es pacta, sobretot entre els dos grans partits espanyols, entre el PSOE i el Partit Popular, acaba tacant, diguem-ne, l'alta magistratura, i estic d'acord que segurament que hi ha molts petits jutges i molts petits jutjats que van tota la feina encomiable.
I el 90 no sé quant per cent de les vegades acaba passant a... quan parlem sobretot del Tribunal Suprem o del Tribunal Constitucional, el que és políticament previsible d'acord amb el color dels magistrats. Si més no, en aquests dos tribunals.
El que passa és que és políticament previsible que quan una comunitat autònoma declara la república, trenca l'ordre constitucional, s'ascindeix a tota la legislació i es declara en república independent, és previsible en un context democràtic de dret que els jutges que formen part d'aquest context democràtic de dret vegin una infracció, no? És que, clar, dir, no, és que estan polititzats perquè han considerat delictiu que es declarés la república. Bueno, és que, insisteixo, que l'origen del conflicte sigui metge no vol dir que haguem medicalitzat la justícia. L'origen del conflicte és polític i la justícia ha fet un pronunciament jurídic d'un conflicte d'origen polític.
Sí, estem d'acord que l'origen és polític. El problema és quan, des de la política... es va utilitzar la justícia per intervenir políticament. El que
estic
no pot resoldre políticament.
Estic d'acord.
Aleshores ja és quan...
Estic d'acord, és a dir, que hem d'aprendre molt...
Intoxica, per dir-ho així.
Que hem d'aprendre molt col·lectivament i que hi ha hagut abusos i que hi ha hagut errors, per mi, greus de conceptes jurisdiccionals. Jo, quan he discrepat, ho he fet, i ho he fet amb tota la valentia que m'ha donat el cor i la capacitat de fer-ho, però... que hi ha hagut errors per part de tots i que hi ha hagut... Sí, i que hem de millorar l'aparença d'imparcialitat de l'alta magistratura. Aquesta és una urgència de magnituds còsmiques. Probablement la primera en l'escalafó de les prioritats democràtiques d'aquest país, no? Però l'esmena a la totalitat, no? És que tot el que ha passat en matèria jurisdiccional ha sigut el resultat d'una indeguda politització. Jo aquesta esmena a la totalitat no la puc subscriure.
Ens queden 3 minuts per arribar a 3 quarts. Deixeu-me que ràpidament tregui el que ha passat avui al Congrés dels Diputats, en què hi havia la primera prova de cotó, podríem dir, per aquest trencament entre Junts per Catalunya i el PSOE i el govern de Pedro Sánchez. Però, de moment, Junts per Catalunya avui ha salvat el PSOE de dues derrotes al Congrés. No ha tirat endavant dues propostes del PP. Una era per allargar la vida de les centrals nuclears, l'altra per congelar les taxes aeroportuàries. En totes dues, amb una abstenció i un vot en contra, Junts ha estalviat una derrota al govern. D'aquesta manera s'ha escenificat els nous equilibris de Junts per Catalunya després d'anunciar el trencament amb el PSOE. És veritat que l'esmena del PP per allargar la vida de les centrals nuclears no portava enlloc, perquè són les mateixes centrals les que, amb la llei a la mà, han de sol·licitar que se'ls allargui el període de funcionament, després la Comissió Nacional de l'Energia i, finalment, el govern és qui ho autoritza. I, en canvi, la proposta dels populars per congelar les taxes aeroportuàries sí que hauria tingut una altra incidència, perquè AENA ja havia anunciat que aturaria les inversions en els aeroports espanyols, entre les quals l'ampliació de l'aeroport del Prat, si tirava endavant aquesta esmena. No sé si us ha sorprès, si no, si creieu que és indicatiu del que pot passar a partir de les votacions, o això ja estava negociat abans del trencament i, per tant, això és un capítol a banda.
Jo ho he dit abans, que a mi sí que m'ha sorprès i que no sé, i no és informació, vull dir, no ho sé, perquè si no, no hauríem fet un titular al diari. Però jo he sentit avui al matí, als matins de TV3, a Míriam Nogueras, se li ha preguntat per les dues coses, i així com amb el tema aquest de les taxes aeroportuàries, doncs ha estat molt ambigua i es podia intuir doncs, que no ho acabaven de veure massa bé.
Sí, el sentit del vot no s'ha conegut fins al moment de la votació.
Però amb el tema de les nuclears, clarament semblava que hi votarien a favor. Per tant, alguna cosa ha canviat, relacionada estrictament amb aquest tema de les nuclears, o que senzillament ella no ho decidia i qui ho decidia des de Barcelona o des d'on sigui ha transmès l'ordre abans, o potser això que jo apuntava, no?, de que el context polític i el paper que jo crec que l'estat espanyol ha tingut en la posició de l'advocat general de la UE amb tot aquest tema de l'amnistia, doncs pot tenir també alguna incidència en la relació entre Junts i el PSOE.
No, no sé si... potser també hi ha hagut el que dius, Ferran, algun tipus de contacte, no?, que hagi fet variar...
Si escoltaves, era molt clar que...
És possible. Jo crec que, en el fons, això està, d'alguna manera, anunciat, no? No negociarem, per tant, el sentit del vot el sabrem a última hora, no?, que és quan el manifestem, i això és el que més o menys ha passat, i per això aquest matí era una mica més ambigua la portaveu de Junts, al Congrés, però també perquè, en certa mesura, Junts també ha dit sempre que tot el que pugui afectar negatiu o positivament els interessos de Catalunya, doncs, evidentment s'ho mirarien d'una altra manera. I en aquest cas, en aquests dos casos, afecta directament a interessos de Catalunya. Primer, perquè Escou és la que, bueno, es volia... Estava també en el debat, entre d'altres, i clar, aquest país encara el 50%, si no m'equivoco, de l'energia que consumim
50-60, sí,
prové de nuclears. Per tant, no? Si això es tanca, doncs m'explicaràs què fem si no tenim alternativa, i encara no la tenim. Per tant, això afecta directament als catalans. I per altra banda, en el cas d'Aena, encara més evident, no? Si ja surt Aena dient que això implicarà directament, doncs, fins al 31, no? Crec que ha dit el 31, l'any 2031, doncs aturar les inversions, però això afecta directament l'aeroport del Prat, no? Per tant, bueno, està clar que el mal que hagués fet aquestes esmenes del Partit Popular, doncs, hauria estat important, més enllà de que està tot això en un terreny també de les formes, i per tant, si fins ara el PSOE podia estar relativament tranquil, però hi havia un fil de connexió que permetia dialogar o concretar o negociar, però segurament, no sé si ha deixat d'existir, no m'atreviria a dir tant, però en tot cas és mínim, no? I potser, pues, 10 minuts abans és quan saben les coses, yeah. I no un dia abans.
A mi és que no em deixa desconcertar, i em costa tant entendre i preveure que no sóc massa capaç tampoc de valorar, no? És a dir, jo vaig copsar ahir una extrema duresa en els retrets que Míriam Nogueras dirigia a la presidència del govern, a la sessió del control. A més, és que ho vaig estar veient en directe i me'n feia creus, no? Em va semblar un acte de coherència, de radicalitat, però en tot cas inequívoc, no? És a dir, anem contra l'acció de govern, us hem deixat caure, esteu sols. I l'endemà tens dues votacions explícites. Jo mai havia entès que hi havia aquesta salvetat vinculada als determinats interessos. Per tant, em costa molt combinar, no?, aquesta duresa, aquesta severitud, aquesta crítica duríssima amb la posició d'avui. Vull pensar que ho és precisament en mèrits d'aquest interès superior de Catalunya, al qual es continuen...
Junts sempre ho ha dit, eh? Sí, ha dit que trencaven, però que es guardaven la carta de, en aquelles votacions que afectessin a Catalunya, sí, doncs votar a favor o votar en contra, depenent dels interessos dels catalans.
És que no tindria sentit una altra cosa. I també és veritat que Míriam Nogueras representa una sensibilitat molt concreta dins de Junts, i ella té una forma o té una posada en escena que és molt dura. Però després hi ha dirigents de Junts, doncs, que els agradaria que hi hagués, bueno, que malgrat fer una denúncia contundent dels incompliments de Pedro Sánchez i demostrar insatisfacció, doncs voldrien mantenir obertes les vies de negociació de forma pública i efectiva, no? Per exemple, l'altre dia l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, que és un dirigent municipal molt important de Junts i el que el partit té previst, o tenia previst, com a mínim fins ara, donar-li molt protagonisme, va dir que ell negociaria els pressupostos de Pedro Sánchez i que, si pogués, negociaria també els de Salvador Illa.
Queden 12 minuts per arribar a les 4. Faré una pausa per la publicitat i després parlarem d'una cosa que no sé si us sona o no. Sabeu que són els llums B16? B-16? No sabeu que són els llums B-16?
Ni idea.
El Marc. Doncs aneu-vos familiaritzant, perquè d'aquí a un mes els haureu de tenir.
Catalunya migdia. Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Tothom la coneix com la millor advocada penalista del país. L'han definit de dura, implacable, metòdica i també la toga més elegant.
Les dones i els dies.
Descobrirem la dona que hi ha darrere casos tan mediàtics com el segrest de Segundo Marell, el cas del major Trapero o el de Rubiales. Parlarem aquest divendres amb Olga Tubau de Justícia, Poder, Igualtat i del que significa fer-se escoltar en un món d'homes.
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, a Catalunya Ràdio.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya migdia.
Del 21 al 23 de novembre, els olis d'oliva verge extra del territori arriben al cor de Barcelona. 50 productors t'esperen a la plaça Catalunya al primer mercat de l'oli nou. Informa-te'n a mercatolinou.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
A Òptica i Audiologia Universitària ja estem de Black Friday. Descobreix els nostres fantàstics preus, fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. I ara, per Black Friday, un 20% de descompte addicional. Afanya't i vine fins a l'1 de desembre a qualsevol dels nostres centres. Òptica i Audiologia Universitària, per joves d'un a 100 anys.
Hola, sóc el Raül, el que t'acaba de fer una rascada per can. Sé que t'esperaves el meu telèfon en comptes d'aquest dècim de Nadal, però he pensat que per què no totes dues coses alhora. Aquest dècim diu, em sap greu, compta amb mi i amb la meva assegurança. Així doncs, espero que ens toqui, que el toc que t'he fet s'arregli aviat. Firmat un veí que no t'ha vist, però que espera veure't aviat. Jo, quin tio més maco.
22 de desembre, Loteria de Nadal. El sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 9 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia i deia abans de la publicitat que volíem parlar dels llums B16. Potser pel nom no, només Marmolins ha fet el gest de col·locar una cosa com sobre del cap, que suposo que volies parlar del cotxe.
Del capó del cotxe,
el capó del cotxe.
No, perquè ell és lletrat.
Sí, clar. Els llums B16, a partir d'aquest mes de gener, és a dir, d'aquí a un mes i mig, tots els haurem de portar, aquests llums, al cotxe, en lloc dels triangles que utilitzem fins ara per senyalitzar quan tenim un accident o una avaria. Són uns llums rodons que fan una llum groga, 360 graus, i que hem de posar, com deia el Marmolins, al sostre del cotxe quan tenim una incidència. Avisen a la DGT que en aquell punt hi passa alguna cosa que pot entorpir el trànsit. Saludem el Carlos Baraibar, cap de verificació de 3CAT Info. Carlos, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
I la gent deu pensar, com és que això li toca al cap de verificació parlar d'aquests llums?
No, és perquè s'està dient absolutament de tot d'aquests llums i sembla mentida la onada d'indignació que podríem dir que està aixecant entre la gent que se n'ha assabentat que s'han de comprar. Mm. Estan dient moltes mentides sobre això. Clar, penseu que aquest llum, com dèieu ara, no? Porta un GPS a dins i una targeta SIM que permet que aquest llum enviï un missatge a la DGT per dir-li aquí hi ha una incidència. Clar, això ja podem imaginar-nos que dispara les imaginacions més rocambolesques.
Ens volen seguir.
Clar, ens volen seguir, ens geolocalitzen, volen saber on estem tota l'estona, i aquesta mena de rumor de, com si el govern estigués controlant o volgués controlar cada ciutadà amb un discurs a més antipolític de fons, també, de veus, no fan lleis per no sé què, però això sí que ho volen fer per controlar-nos i saber on estem tot el dia, no? Clar, llavors ens hem posat a fer doncs, una peça per explicar doncs, el que és cert i el que no és cert. Clar, que és veritat que es geolocalitza amb aquestes llums? Doncs sí, és cert, s'emet aquesta senyal al GPS, la DGT, un portal que es diu DGT 3.0, rep aquesta senyal i aquesta senyal la distribueix, entre d'altres, a les aplicacions que tots fem servir per als navegadors, diguéssim, no? I llavors allà apareixerà doncs, si hi ha una incidència o no. Porten un GPS, porten una targeta SIM, però aquestes dades no estan associades a cap dada privada, és a dir, no hem de relacionar aquest llum amb el nostre cotxe o amb el nostre DNI o amb el nostre carnet de conduir, etc, etc. Per tant, la DGT el que rep és una senyal que allà passa alguna cosa o que allà hi ha un cotxe aturat,
però no sap qui té el problema, no?
No sap qui és el cotxe, ni què ha passat, ni res. De fet, una altra cosa de la que es queixen molts usuaris, aquesta connectivitat no fa ni tan sols que s'avisi a emergència, és a dir, no et connecta amb el 112 de cap manera, ni el 112 rep cap senyal que allà hi ha un cotxe, perquè evidentment potser no hi ha una emergència que necessiti el 112. Si tu necessites el 112, el que has de fer és agafar el telèfon i trucar, com sempre, si hi ha un accident o el que sigui, no et trobes bé o qualsevol cosa. Això no et connecta directament, perquè si no seria potser una allau de trucades que podrien col·lapsar un servei que ha de funcionar d'una altra manera. Però vaja, entre tot plegat, doncs es fa un caldo gros i s'està criticant aquesta mesura, que al final el que pretén bàsicament és evitar atropellaments, perquè quan tu sorties del cotxe per posar els triangles, havies de caminar 50 metres endavant i 50 metres endarrere si ho feies bé, en una carretera de doble sentit, o a l'autopista només endarrere, però clar, havies d'estar caminant per la carretera i això, en els últims anys, estava provocant una vintena de morts l'any a tot l'estat.
Mm-hmm. Clar, hi ha tota una sèrie de dubtes perquè, com hem pogut comprovar aquí mateix, la gent no sé si és molt conscient que a partir del mes de gener haurem de dur un llum com aquest al nostre cotxe. Si no el duem a partir de l'1 de gener, ens poden multar?
Sí, ens poden multar com si no portéssim els triangles ara. Per tant, és una infracció lleu, per tant, que ningú no es posi nerviós, són uns 80 euros. És veritat que una altra de les coses que es diu és això ho han fet perquè es forri algú, evidentment, sempre hi ha algú que es forra. Val uns 50 euros aproximadament, els llums que són homologats. El que passa és que a la web de la DGT i també a l'article que hem fet a 3cat.info hi ha un enllaç on es poden mirar quins són els llistats de llums homologades. Hi ha unes 35 empreses ara mateix amb 250 models fent aquesta mena de llums, vull dir que s'està forrant relativament, diguéssim, són moltes empreses diverses, vaja, és una altra teoria que podríem dir que queda descartada.
A veure, algunes preguntes que se m'acudeixen. Han de ser homologats o puc anar a la botiga de sota casa que em venen un llum que és semblant però és més barat?
No, alerta amb això, perquè si no és homologat sí que també et poden posar la multa i heu d'anar amb la llista a la mà i que no us la colin, que no compreu un que no toca, perquè llavors pagareu dues vegades la mateixa cosa perquè no servirà. A més, l'has de portar carregat o amb una pila. La pila ha de garantir en teoria, el llum aquest ha de poder emetre aquesta senyal durant uns 30 minuts, per tant, si el feu servir, després l'haureu de recarregar o comprar una pila nova. Bé, s'ha d'anar revisant.
El típic el tindré descarregat, perquè no hi hauré pensat a carregar-lo, la pila se m'haurà fet malbé i totes aquestes coses.
Sí, després, i després hi ha una altra cosa que pot passar, que és que s'activi accidentalment.
Això, sí, si algú el toca aquest llum o el posa en marxa i resulta que no tens cap problema, què?
En principi tens 100 segons perquè no enviï el senyal. És a dir, fins que no passen 100 segons, no s'envia el senyal a la DGT per dir-li que aquí passa alguna cosa. Per tant, si l'engegues i l'apagues, no passa res. Després és veritat que hem preguntat a la DGT què passa si molta gent l'engega accidentalment i hi ha molts falsos positius. I no sembla que els hi preocupi massa, perquè és veritat que d'entrada penses, això, ja veuràs els gamberros començaran a encendre'l, però si ho penses tampoc no provocarà gran cosa, perquè al final si el GPS et diu que allà hi ha una retenció, arribes i no hi ha una retenció, o hi ha un cotxe avariat i no hi ha un cotxe avariat, doncs no té més incidència en la circulació.
Arriba la DGT i per tant què fa? Enviarà la policia, Mossos d'Esquadra en el cas de Catalunya, Guàrdia Civil en el cas de la resta de l'Estat?
No intervenen, simplement és una informació que donen a la resta als navegadors i demés perquè informin a la resta de conductors que allà hi ha un cotxe parat. Ah. És a dir, no s'intervé en res. Si tu vols activar emergències, els Mossos, una ambulància...
O una grua, perquè
una grua,
has de trucar.
Tu has de fer tu, sí. Sí, sí. Perquè si no, clar, cadascú hauria de trucar a la seva grua. Seria impossible i no està connectat amb els serveis d'emergències.
Que Miquel Àngel va fent gestos.
És que a mi no m'estranya gens que amb tot el que has explicat la gent no es faci pel·lícules. Perquè si no serveix per res...
Perquè et vegin.
Vull dir, perquè em vegin, però home, un llum d'aquestes característiques és prou evident ja a una certa distància, per tant no cal que el GPS t'ho indiqui. Ja ho veus, no? Si és que vas per aquell carrer...
Sí que és veritat que ara els navegadors ja t'ho fan. No sé si a vosaltres us ha passat, sí. Però has de dir aquí hi ha un cotxe i a més et demana que ho confirmis. Que sí, no, sí, és una mica sí, perillós, sí. Això. Has vist un cotxe aquí parat? Bueno,
sí, a vegades et diu ja la policia, també. Sí. I et demana que ho confirmis, exacte. Que suposo per avisar altres conductors.
Vull dir que és més una informació afegida que puguis tenir per si hi ha una incidència.
L'única utilitat real és que no surtis del cotxe per marcar.
Exacte.
No?
De fet, aquesta és la principal que la DGT...
Això és correcte, però no cal tampoc un GPS per això, no?
I hi ha una segona utilitat de la que es parla poc i és que ens han resolt molts cagatiós, molts regals. Sí, perdona, però això és una obligació.
Tot el regal de Nadal.
És una obligació.
Molts tios a Catalunya cagaran en aquest lloc.
UV16 és UV16. Tios tecnològics.
El Ferran va mirant-nos i d'allò perquè no se sent interpel·lat per la notícia, no?
No tinc ni carnet de conduir.
Bueno, jo no tinc no,
l'espai, la Ferran.
Jo vaig
per poder posar la llum has de treure el cap.
Jo vaig néixer pel cotxe oficial, però la vida... La vida no m'ha correspost.
Molt bé, doncs escolta'm, tots aquests embolics... Per cert, això es pot consultar, a la pàgina web del 3cat.info, per tal de si algú té algun dubte sobre això, alguna casuística, algun problema o alguna d'aquestes teories de la conspiració, que sembla que amb aquest llum estem poc menys que seguits per la CIA, no?
Sí, és curiós que tot acaba tocant amb la política, no? És que, mira, ens volen que ens gastem més en impostos, clar, pots comptar els impostos, és l'IVA de lo que val això, o... però hi ha molta crítica antipolítica carregada a sobre d'aquest tema, també. És a dir, qualsevol tema que toques acaba acabant allà mateix.
A veure què diu el Marcos Lorente, no?
Bueno. Aquest no se'l posarà segur, ja t'ho dic.
Apareixen més preguntes, perquè Jordi Galbany, el nostre tècnic, que coneixes bé, però diu que es queixa que això només serveix a l'estat espanyol, que en el moment que passis a les carreteres franceses o portugueses, això ja no va.
Mira, sí que no és veritat, això.
Bueno,
el que és cert...
Més de verificació que paga el Bany.
Directe. La normativa de trànsit que se t'aplica és la del lloc on has matriculat el cotxe. I això passa també pels turistes que venen aquí, que no han de tenir aquesta llum, sinó que han de portar les senyals que són legals al seu país.
Molt bé, però per tant, si tenim un accident o se'ns espatlla el cotxe a França o a Portugal... De fet, és igual que posem aquesta llum, perquè en realitat allà hi haurà una altra normativa que haurem de prendre'ns.
No, però de fet molts països europeus també demanen posar aquesta llum, que no és connectada, per tant una cosa o altra serveix al final per senyalitzar que hi ha una incidència.
Ah, si no la gent que condueix per França veuria allà un cotxe al voral amb un llum que fa aquest. És d'una policia o és una ambulància que té aquesta llum grova? Està bé, doncs tenim un mes i mig per familiaritzar-nos, perquè a partir de l'1 de gener aquests llums seran obligatoris al cotxe, substituiran aquests triangles que en teoria també són obligatoris i voldria veure si tots els cotxes que circulen els tenim localitzats o no, però vaja. Baraibar, gràcies, bona tarda.
Vagi bé.
I també Marc Molins, Miquel Àngel Escobar i Ferran Casas. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Gràcies.
Gràcies.
Pràcticament les 4 de seguida el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o durant la tarda els blocs informatius al 3cat Info. Tornem demà a les 2. Bona tarda de dijous a tothom.